més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Dilluns 23 de maig, què tal, com esteu? Per facilitar la feina al Sergi Parc, que avui tornarà a venir amb la disfressa de matemàtic, avui serem nosaltres qui li facilitarem la feina així de sortida. Per ser a Galícia, per estar al playoff, tan fàcil com fer el que deia Luis Aragonés.
Ganar, ganar i ganar i ganar i volver a ganar i ganar i ganar i ganar i volver a ganar i ganar i ganar i ganar.
El Sabadell ha sortit bastant indemne pel que fa a la classificació de la derrota a Linares, no tant del partit com a tal, després parlarem de tots els peatges que hi ha, però l'equip azulillo se suma a la festa, és evident, amb aquesta victòria, per darrere dels arlequinats encara, això sí, i també amb tots els rivals que jugaven a casa i que només un d'ells va fer la feina, el Nàstic. Ni el Balears va poder embonsar en Luqueño amb peu i mig a segona ref, ni tampoc l'Algeciras, el proper rival, de fet l'últim rival en Lliga Regular del Sabadell, contra 9 davant del Real Madrid Castilla. Per tant, després del 2-0 a Linarejos, el primer cartuig l'hem cremat. Aquest ja no ens serveix, però encara ens en queda un segon, sent els únics que juguem a casa de locals a la jornada 38, en una última jornada que promet emocions fortes, però sabent que depenem de nosaltres mateixos, no només per ser a Galícia, sinó fins i tot per anar cap allà com a quarts. Per tant, per rematar-ho, com diria Luis Aragonés...
Ganar, ganar i ganar i ganar i volver a ganar i ganar i ganar i ganar i volver a ganar i ganar i ganar i ganar.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Tan fàcil com això. El control de sol, Toni González, amb l'ajuda de la Glòria Tarrida. Comencem.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Per exemple, Luis Enrique ha fet públic avui la llista de convocats pels 4 partits de la Nations League de la selecció espanyola a principis de juny contra Portugal, Suïssa i dos cops Txèquia. Convocatòria de 25, on hi són com a novetats RDT, Ansu Fati, Thiago o Asensio. Thiago, malgrat acabar lesionat al partit d'ahir, sembla que podria arribar a la final de Champions de dissabte contra el Madrid. El Granada ha descendit a segona divisió, tot i ser l'únic que jugava a casa i qui més de cara ho tenia, no va passar de l'empat contra l'Espanyol, mentre el Cádiz i el Mallorca sí que van fer la feina. A la Premier, la que dèiem això del Liverpool, el Manchester City és el campió després de passar en 6 minuts del 0-2 al 3-2 contra l'Aston Villa en l'última jornada. I a Itàlia, el Milan ha guanyat una Lliga 11 anys després de l'últim cop. Finalment, en motor, Max Verstappen surt de Montmeló com a líder del Mundial de Fórmula 1. El neerlandès de Red Bull va guanyar ahir el circuit de Catalunya aprofitant l'avaria de Leclerc, que és qui anava primer. Això fora de casa, aquí a l'hotel.
Què es comenta a la recepció?
Tindrem, entre d'altres, a Guillem Molina, a Pedro Munitis, al Joan Fàbregas i la seva anàlisi arbitral, al Sergi Parc amb els números que hem de saber abans d'aquesta jornada 38, l'última a primera ref, però també futbol formatiu amb el Marc Nomen. Un cop acabada la divisió d'honor juvenil, els finalistes de la festa de l'esport sabadellenc o el ciclista David Domínguez, també a Joan Soteras, reelegit president de la Federació Catalana de Futbol.
L'actualitat de la primera ref.
Sortejades les eliminatòries d'ascens, les decisives, les finals, camí de primera ref. Les finals que jugaran aquest cap de setmana a la província d'Alacant seran Sestao River Eldense, l'equip de Pajarero i de Pedro Capó, La Nucía Arenas Club de Guecho, on hi és Jurgi Oteo, Mérida Teruel, també Unión Adarve Ceuta i, atenció amb aquest, Penya Deportiva Santa Eulària Real Murcia. Els dos catalans, Lleida Esportiu i Espanyol B, van quedar eliminats a les semifinals. I ja que ens hi posem, el Cerdanyola ha descendit a tercera ref després de perdre el play-out ahir també davant la Gimnàstica Segoviana i, per contra, l'Olot és nou equip de segona ref gràcies al triomf 1-0 a les Rozas contra el Tenerife B.
la notícia curiosa.
L'ex-arlequinàtic que era un de Barrena titular ahir a la final de la Tassa de Portugal, la Copa Portuguesa, vaja. El seu equip, el Tondela, va perdre 3-1 contra el Porto i el basc va disputar 69 minuts d'aquesta final.
De quin partit no estarem pendents?
Del Ribarroja, C contra el Casinos, segona regional valenciana, comença a 6:45.
I a les xarxes socials?
Aleix Coc, capità del Sabadell, diu així: la derrota és menys amarga si d'elles ha après alguna cosa. El més bonic de tot és seguir tenint oportunitats. I el seu predecessor en el càrrec, l'excap i Àngel Martínez, deia també a Twitter: el dissabte la nova Creu Alta no ha de donar cap opció al rival que no sigui la rendició. Meravellós tenir a la teva mà la capacitat de jugar un playoff d'ascens de nou. Bona setmana, prepareu-vos, que dissabte juguem tots.
Avui celebra el seu aniversari
l'ex-arlequinat Cecilio Zunzunegui.
L'enquesta.
I acabem preguntant qui va ser el millor dissabte. Linarejos, en aquest Linares 2, Sabadell 0. L'etiqueta la de sempre, MVP946. A través de Twitter és la manera per fer arribar el vostre vot en aquesta penúltima votació de la temporada regular.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
De cara a barraca, 9 minuts i mig, encara no arriba per sobre de la 1. Què tal, Sergi Garcés, com estàs?
Bona tarda.
De tornada ja de Linares, amb aquesta sensació d'haver cremat el primer cartutx, la primera bala. Jo tinc aquí un punt agredolç, evidentment, per la derrota i per no haver-te classificat, però al final, veient conseqüències, crec que el peatge més gran és l'aspecte esportiu de la plantilla del Sabadell i els peatges que deixa aquesta visita a Terres de Jaén, que no pas com ha quedat la classificació, perquè podia haver estat molt pitjor el panorama, i al final els que venien per darrere gairebé tots també van deixar-se punts.
Ets de bon conformar pel que veig. No, la veritat és que la classificació, com dius, no ha variat massa, i de fet el Sabadell continua sent el millor situat dels aspirants, anem a dir-ho així, que no tenien ja el bitllet garantit, com poden ser ara ja Villarreal i Albacete, un cop sabem que l'Andorra és el campió de Lliga. Per aquí sí que és cert que la cosa ha sortit ben parada partint de la base de la derrota, és a dir, que el Sabadell no ha puntuat, no ha sumat cap punt més, i que podria haver estat molt pitjor el resultat o les conseqüències. Evidentment, no era el plat desitjat, i evidentment, amb l'aspiració i amb l'objectiu amb el qual anava l'equip cap a Linarejos, doncs va quedar tot molt trasbalsat amb aquesta derrota, una més, d'un equip més del grup 2 de la Primera Federació, quan li ha tocat visitar el Linares Deportivo.
Al final són 36 de 42 els punts que ha tret el Linares en aquest tram final de Lliga, perquè no han de tornar a jugar ja més al seu estadi, i evidentment se suma a la gresca. El teníem aquí una mica despenjat després de la derrota contra la Balona, ara un equip més del qual està pendent, o no, perquè després farem números, però al final és tan fàcil, Sergi, com fer la feina i punt.
Sí, 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 el Sabadell, com dèiem, és l'equip millor situat d'aquests aspirants a jugar al playoff que no tinguin encara el bitllet garantit, i per tant el Sabadell, per fer-ho molt fàcil, tot el que sigui guanyar, l'evita haver d'estar mirant cap aquí, cap allà, al mig i el de més enllà. És més, guanyant, l'equip Adri, evidentment, no només es garantiria en el playoff, sinó que es garantiria anar amb aquesta quarta plaça. Per tant, ja tindríem fins i tot el creuament garantit.
Sí, 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 totes,
perquè
totes.
A l'altre grup hi ha coses per decidir, però el tercer classificat, diguem-ne, que no és un altre que el Racing Ferrol, aquest ja està també amb la feina feta, no pot aspirar a ser segon, no pot perdre aquesta tercera plaça tampoc.
De fet, semblava molt clar que seria Depor, Racing de Ferrol, Celta B i un altre, amb la victòria ferrolana al camp del filial vigués. Està confirmat ja, també amb la golejada del Depor, que el Depor serà segon. Per tant, si el Sabadell va com a cinquè, sap que anirà Riazor contra el Depor. Confirmat també que si continuem a la quarta plaça jugaríem contra el Racing de Ferrol. I dic això perquè el Celta B s'ha posat en un bon embolic, Està encara com a quart classificat, té per darrere el Rayo Majadahonda, és veritat que el Badajoz ja no té opcions, podria arribar-hi, tot i que justet, Unionistes, té també per aquí el Logroñés, que és el que està...
Unió Deportiva,
Sí, sí, no, Societat Deportiva, el que estava la temporada passada a segona, vaja. Al final, són dues places, igual que en el nostre grup, serien quatre els equips que lluiten, però clar, semblava que el ZB tots donaven per fet, va, tres gallecs que jugaran a casa al playoff. Veurem si al final el ZB no té un ensurt, però vaja.
Sí, els dos grups estan molt semblants, eh? Evidentment, en l'última jornada tampoc hi ha molt marge allà de maniobra per decidir moltes coses, però els campions estan decidits. En el grup 1, de fet, ja està decidida també les cinc places de descens, per tant, per la part baixa no hi ha res en joc, a diferència del grup del Sabadell, però sobretot el que estàs dient, si el Sabadell es classifica, ja té rivals segurs. És a dir, 100 quarts jugaria contra el Racing Ferrol, si finalment es classifiqués, però com a cinquè classificat, ho faria per jugar contra el Deportivo de la Corunya. Per tant, aquest dubte, aquest interrogant, ja el podem desviar també, el podem extreure de l'equació, perquè ja hem sortit. Però pas a pas, que primer és garantir-se aquesta presència en el playoff de Galícia.
Doncs vinga, va, anem a parlar de tot això, perquè dèiem al principi que havia sortit una mica indemne el Sabadell, veient com anava la jornada, tenint en compte que només el Nàstic amb un gol molt matiner, i en un nou estadi de Tarragona que feia moltíssima patxoca, jo crec que ha de ser la referència pels arlequinats que aquesta setmana han d'omplir també la nova Creu Alta. La resta, increïble que l'Atlètic Balears no sumés més que un punt contra un Atlético Sanluqueño amb peu i mig a segona ref. Increïble també que l'Algeciras, amb la d'ocasions que va tenir en el tram final, jugant contra nou. Després en parlem, Sergi, per cert, fes-me memòria després d'aquí una estona que parlem d'aquest possible recurs i del recorregut que pot tenir per suposadament alineació indeguda, que jo crec que no de totes, del Real Madrid-Castilla. Però vaja, contra nou, el Xira tampoc va ser capaç de guanyar, va empatar, i en el cas del Sabadell, dèiem allò dels peatges, perquè per una banda, Muguruza va veure la cinquena primer, per tant ja es perdia el compromís, no hi ha marge per poder fer un recurs de la targeta, perquè al final en va veure dues. La segona sí que és la polèmica, la de l'expulsió, la que acaba marcant moltíssim el partit, però és que a sobre, això pel lateral dret, a l'esquerra, Diego Caballo es va fer una trencadissa important, si més no, si jutgem una miqueta la primera impressió, que és que anava completament coix, ja no només a Linarejos, després a l'hotel, amb gel posat al darrere, també, jo crec que Caballo, ens podem fins i tot aventurar a dir que si no s'acomiada la temporada, en un 90 llarg per cent dels casos, fins i tot si anéssim a jugar al playoff.
Sí, 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 però començant per parts i d'aquestes conseqüències, ens quedem ja no en el futur d'aquestes conseqüències, sinó en el que va ser el passat més recent, que és les directes del partit, és a dir, l'expulsió de Joseba Muguruza, que evidentment va ser el detonant de tot el que va succeir en qüestió de pocs minuts a l'estadi de Linarejos. Una targeta molt rigorosa i, evidentment, determinant fins al punt que Pedro Munitis deia després en roda de premsa, el sentim, Adri, parlar de patiment envers els seus jugadors.
Es un partido hasta la expulsión y luego a partir de ahí, bueno, pues al poco tiempo nos hacen el gol y la verdad que hemos tenido muy poca capacidad de reacción. Ellos han sabido manejar el partido, se han encontrado con una jugada de penalti que ha aumentado el marcador y bueno, la verdad que he estado sufriendo en el banquillo por mis jugadores. Ha llegado un momento en los cuales hemos estado sufriendo en el campo, físicamente muy tocados y bueno, pues la verdad que ha sido por momentos un poco agónico.
I sense caure en victimismes, el que sí que és evident que és que l'expulsió, com diem, va ser el detonant de tot plegat. Al marge de la lesió després de Caballo, però sí que va venir el gol del Linares, que encara ho va acabar de perjudicar i de complicar molt més, i sobretot perquè, com diem, per Pedro Munitis també va ser un punt i a part entre un partit i un altre, un abans i un després, i amb l'inici de tota la caiguda del centre d'esports.
Creo que es una jugada en banda que no tiene absolutamente nada. O por lo menos es la impresión que a mí me da desde el banquillo. Estoy muy próximo, ni era una jugada en la que tenía excesivo peligro, ni tiene violencia a la entrada, ni vamos. Y por supuesto que creo que condiciona el partido.
Ho diré ara perquè sé el que escoltarem de seguida. Per mi, molt rigorosa, ja no perquè reglament en mà pugui ser una expulsió, perquè evidentment pots amonestar per una acció així a Muguruza, però sent la primera de la segona meitat. Fins i tot, després escoltarem a Guillem Molina dir que en converses jugadors amb àrbitres deien que potser s'havia equivocat pensant que no era el jugador que estava amonestat, l'únic del Sabadell. Per mi això no té cap sentit, perquè es veia claríssim que era Muguruza, però vaja, per mi molt rigorosa. No sé si coincideixes que es va carregar el partit.
Sí, 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 no, i més enllà de si es carrega o no el partit. Com a jugada en ella mateixa, per mi és rigorosa. És a dir, encara que el partit no hagués acabat així, em continuaria semblant igual de rigorosa per tot plegat i sobretot per l'acció, com es produeix, on es produeix i, si m'ho deixes dir així, ja sé que això els àrbitres suposadament no ho tenen tant en compte, pel moment en el qual es produeix, però bé, al final... És el que va passar i és el que vam viure.
I dic tot això perquè el nostre expert arbitral difereix una miqueta en quant a criteri. Va, anem a escoltar el Joan Fàbregas amb la seva anàlisi, en aquest cas, de l'arbitratge del Linares 2, Sabadell 0.
El Linares Sabadell el va xular Manuel García Gómez, de 31 anys i de Badajoz. Una designació que fa pensar que l'extremeny està en disposició d'optar a l'ascens de categoria degut a que era un dels partits de la jornada. Tot i així, l'actuació de García Gómez a Linarejos em va deixar bastant fred. Em va semblar un àrbitre sense sang, sense carisma i que no transmet gairebé res. Si ens fixem en aspectes positius, té presència, és elegant i físicament omple el camp. Gesticula poc i intenta passar desapercebut. El seu balanç en el partit de dissabte es podria resumir en les dues jugades polèmiques del partit. Comencem pel final i anem al penal que va significar el 2-0. Aleix Coc calcula malament les distàncies i llença el terra al davanter de Linares. Poc a discutir. El que sí que genera més discussió és la segona groga Muguruza. Des de l'esfera arlequinada s'ha protestat moltíssim aquesta acció, però crec que la responsabilitat ha de caure en el menut lateral del Sabadell i no en l'àrbitre. Mugu arriba a la jugada, fa caure l'adversari quan la pilota gira a uns metres i talla l'atac de Linares. Per mi, groga més que justificada i expulsió encertada. La resta de partit no va tenir molta història i l'àrbitre extremeny va estar a l'alçada, així que a Ràdio Sabadell classifiquem a Manuel García Gómez al grup 2.
Insisteixo que el criteri arbitral és el que és i el té el Joan Fàbregas per sobre del nostre. Per mi, la normativa és una, llavors com l'apliques i aquella mà dreta que has de tenir després és el que a mi em provoca que és massa rigorosa per mi, però vaja, insisteixo, que per això ell té la secció, ell ha estat àrbitre i ell és qui en sap de tot
I
això.
I no farà ja l'anàlisi de la 38 perquè haurà estat acomiadat de l'Hotel Suís. Perfecte, no passa res, tots sortim guanyant.
Va, Guillem Molina, anem a escoltar-lo també amb ell. Conversàvem el mateix dissabte després del partit i, de fet, un dels temes, evidentment, era també aquesta expulsió polèmica, com a mínim, si ho volem catalogar així, de Joseba Muguruza.
Encara sobre la gespa de Linarejos amb Guillem Molina. Guillem, què tal, com estàs?
Hola, molt bona.
Quina sensació té l'equip després d'aquesta derrota que frena la inèrcia boníssima que portàveu? Avui es podia certificar el bitllet per Galícia. De moment, ens la jugarem a l'última carta, no?
Bueno, sí que és veritat que veníem amb molt bona inèrcia. També sabíem que aquest camp era complicat, que al final ells també tenien la necessitat de guanyar. I, bueno, jo crec que la primera part està més igualada que no la segona, perquè al final l'expulsió condiciona, no? Però, bueno, el que hem de fer és passar pàgina al final. Ens queda un partit que depenem de nosaltres. L'últim partit que ens queda és a casa, amb l'afició, i hem d'anar pels 3 punts.
Anem a parlar de futbol ficció. Què hagués passat si Muguruza no és expulsat? Perquè al final és la primera falta que fa la segona meitat. Per mi, no sé si coincideixes, molt rigorosa, i al final acaba qualsevol idea que puguis tenir al cap fins a aquell moment, les tripes, i més encara després amb el gol en contra.
Bueno, al final, si no l'haguessin expulsat, no saps mai el que hagués passat, però sí que jo penso que hagués estat més igualat i ho haguéssim competit més. Però, com ja et dic, al final avui no hem aconseguit la victòria, i bueno, encara ens queda un partit i el més important és que depenem de nosaltres. Al final, si guanyem, és nostre.
Des de dins, com heu vist la reacció de la segona groga? Incredulitat, fins i tot, perquè per moments semblava que fins i tot semblava que és que s'havia confós pensant que no tenia targeta Mugu.
Sí, jo crec, de fet, que s'ha confós, que no sabia que tenia la groga i, per el que han dit, que s'havia confós, però, bueno, al final l'ha expulsat i, al final, amb això no hi ha volta enrere.
Et pregunto per com heu viscut aquesta jornada 37, que ha estat allò com una avançada del que serà la 38, en el sentit que era la primera amb horari unificat i que ens la jugarem depenent de nosaltres mateixos, igual que estava passant avui aquí, perquè el Sabadell continua sent quart, tot i que es comprimeix tot molt més. Per exemple, dins del camp, en algun moment heu sabut algun marcador, ni que sigui perquè l'agradaria, ha dit, ostres, el Getira ha marcat el Castilla, o no?
No, al final, nosaltres ja teníem prou amb el partit que teníem per jugar avui, que està pendent dels demés, i menys ara, que queda un partit i depenent de naltros, i és igual el que faci un i faci l'altre, que si naltros guanyem, vull dir, és igual.
Ho dic perquè, clar, aquí entra el punt de pressió, no?, de dir, ostres, si jo vaig 0-0 i algun rival directe sí que comença a marcar molt ràpid, no sé si això pot condicionar o no, o si al final un s'aïlla i diu, mira, sobretot vosaltres, que depenent de vosaltres mateixos, guanyen a la nova Creu d'Alta Algeciras, en tinc prou.
No, ja et dic que nosaltres estem centrats en el nostre, que, bueno, si no depenguessin de nosaltres, igual, pues, te diria sí, però és que guanyant... és igual el que facin els demés, al final hem de guanyar l'últim partit a casa amb la nostra gent i això és el més important.
En el moment d'aquesta gravació passen 10 minuts de les 11 de la nit. Guillem Molina en quin moment ha mirat el mòbil, suposo, o qui li ha dit com havia anat la resta de marcadors de la jornada? Perquè dins de tot, i amb els peatges que hi ha en aquest partit, la part bona és que molts equips directes també han fallat i fins i tot a casa.
Pues si dic la veritat, encara no he agafat el mòbil, no m'ha donat temps.
Però el saps o no?
No, encara no.
Només el Nàstic ha fet els deures, la resta, el Algeciras empata contra 9 a casa davant del Castilla i no passa del 0-0 el Balears a casa contra el San Luquillo.
Bueno, pues amb més raó per guanyar el pròxim partit a casa.
Acabo preguntant-te per una miqueta el que s'espera de cara al Algeciras, perquè serà l'últim partit sí o sí de la temporada a casa, després tant de bo que sí en tinguem dos més a Galícia, i venim de fer més de 4.000 persones fa 3 partits, més de 5.000 fa 2 contra el Nàstic, més de 6.000 davant del Cornellà, i ara que és últim partit, tota una carta guanyant, ens classifiquem pel playoff. Des de dins del vestidor suposo que estareu ja desitjant que arribi aquest partit i veure com trona la nova Creu Alta, no?
Sí, bueno, jo ara crec que el més important és descansar, el dilluns començar una setmana nova, deixant enrere aquest partit i sapiguent el que ens juguem al cap de setmana, i bueno, també al final els aficionats, la gent que vingui a la nova Creu Alta tindrà un paper molt important com ha tingut els últims partits, que, bueno, que la veritat és que ha sigut increïble l'apoio que hem tingut.
Fins i tot hi ha hagut gent, un centenar, que s'han passat tota la nit a la carretera en un autocar per venir aquí fins a 800 quilòmetres de casa.
Sí, sí, ja et dic, l'afició durant tota la temporada s'ha portat molt bé, ha estat al nostre costat en els moments difícils i ara en aquest moment tan important, no?, de la temporada. I bueno, jo crec que sent l'últim partit de la temporada seguiran apujant com han fet fins ara.
Doncs segur que sí, Guillem Molina, a descansar, com deies tu, a passar pàgina i a tant de bo que sí, a classificar-nos el següent partit a casa en l'últim de la temporada pel playoff. Bon viatge de tornada.
Moltes gràcies, adeu.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
¡Oh, 7-3-8! Con esto, 2x57, 114, 228, 456...
5 minuts, t'animaries a seguir tu amb la seqüència Sergi Parc o no?
Ho podríem provar, ja ni me'n recordo per on anava el bon amic aquí, però...
Què era? 2...
22, 29.184...
Ara el seguiré.
M'encantaria que agafessis aquest to, per això, per comentar les combinacions. Sergi Garcés, deixem que Sergi Parc tregui un altre cop la calculadora.
I tant, que faci.
Doncs vinga, va... crec que queda una mica més senzill, tot i que déu-n'hi-do per ser última jornada la d'equips que estan aquí en aquesta gresca. Explica'ns una miqueta, Sergi Parc, com està el tema de combinacions, perquè són 5 candidats per només 2 places i, per tant, toca actualitzar les combinacions que donarien el passi al Sabadell.
Sí, després d'aquesta penúltima jornada, deixa'm dir, Adri, i per començar amb una fàcil i potser que pot sonar una mica broma...
Espera, que guanyant ens classifiquem.
No. Abans d'anar a aquesta última jornada, simplement que després dels resultats donats, el Sabadell matemàticament ja no pot ser tercer classificat, que el Sergi encara tenia esperança.
Sí, vaig caure el dissabte, va caure, sí, la meva opció.
Sí, perquè a més, més enllà que el Sabadell perdés, que l'Albacete també va guanyar. Per tant, matemàticament encara era possible, ara ja el Sabadell com a màxim aspira a ser quart classificat.
Demanem destitucions o alguna divisió? No, d'acord.
Podem aguantar. Va, anem amb aquestes combinacions d'aquesta última jornada, Adri. Crec que són forces senzilles, no... Tampoc són gaire complicades, i a més...
Les entès jo, o sigui...
Per això, vull dir, al final jo crec que són prou entenedores, fins i tot explicades per aquí radiofònicament. Ho deies abans, Sergi, guanyant el Sabadell cap al play-off, i a més com a quart classificat, igual que està ara, per tant, ja que parteix a la pole position, doncs això, si suma els 3 punts, també es classificaria en quarta posició. Empatant, aquí ja comença a complicar-se una mica la cosa, però tampoc gaire. Si empates, d'entrada, evidentment, l'Algeciras, que és un rival directe, no t'avançaria, perquè també empataria i continuaria per darrere, però sí que necessitaries que 2 dels 3 equips que tens per darrere punxessin. És a dir, Nàstic, Linares, Atlético, Baleares. D'aquests 3, 2 han de punxar.
Què significa punxar? No guanyar, simplement?
No guanyar, simplement. És a dir, si, per exemple, el Nàstic i el Linares empaten, per dir alguna cosa, i l'Atlètic Balears guanyés, tu encara continuaries dins del play-off. És important. És fàcil pensar que si el Sabadell no guanya, la gent digui, home, aleshores ja depenem aquí que dos equips punxin i aleshores la classificació pel play-off ja està gairebé impossible. Opinió personal. Jo no dic que amb l'empat...
Aquí hem vingut a números, opinions personals.
No, però dins d'aquests números, és veritat que també jo crec que hem d'afegir també la dificultat d'aquests partits en l'última jornada. I aquí opinió personal. Jo no dic que amb l'empat certifiquis ja l'accés pel play-off, evidentment no, només la victòria t'ho assegura, però crec que no és tan descabellat pensar que dos d'aquests tres equips que tens pel darrere punxin i que l'empat et pugui servir. Sobretot veient la dificultat això del calendari, perquè si dèiem que la penúltima jornada el Sabadell era l'únic que jugava fora i a més en un estadi com Linarejos...
No em diguis aquesta dada perquè després només un va guanyar a casa, eh? O sigui que no sé si ens hem de
fer... Això...
I més amb el precedent del Granada d'ahir, que ho tenia tot de cara, jugant a casa sent l'únic dels tres que a primera divisió... Sí, el cop
no
és...
No te'n fadis.
Em poso nerviós i colpejo directament al micro. Deia, el Granada l'únic dels tres amb Mallorca i Càdiz, que jugava la permanència a casa contra un rival que ja havia fet tot, que de fet era el pitjor visitant, diria, de la Lliga, com l'Espanyol, i al final, pam, és el que palma.
Sí, no vol dir res, evidentment, però sí que és cert, Adri, i això no m'ho negaràs, que dels compromisos de la penúltima jornada, crec que el del Sabadell era el més complicat, jugant a Linarejos, l'únic que jugava fora, i en aquesta última jornada és del revés. L'únic dels candidats a entrar al play-off que juga com a local és el Sabadell. És veritat que en un duel directe contra el Algeciras, però al final tens aquest factor nova creu alta. Els altres partits són el Collano Nàstic, Sevilla Atlético Linares i San Fernando Atlètic Balears. Crec que són compromisos complicats, especialment els del Linares i l'Atlètic Balears, perquè juguen contra dos equips que encara han de rubricar la permanència. És a dir, juguen coses. Per tant, jo crec que amb un empat encara tindries opcions d'entrar al play-off, perquè dos d'aquests tres equips, insisteixo, de Nàstic, Linares o Atlètic Balears, crec que poden punxar. Veurem després si s'acaba complint o no.
Ja que entrem en el terreny de les opinions personals, la meva és que o anem com a quarts o potser no hi anem. Perquè jo en una última jornada, quan saps que estàs a un gol de ficar-te en el play-off... Jo l'empat no tinc tan clar que en servís, però vaja...
Es veurà, també, haurem d'estar... És que serà un vespre apassionant, eh? Aquest sí que serà de transistors, de ràdio, de veure què passa en els altres escenaris. Si el Sabadell, evidentment, no està guanyant còmodament encara contra el Algeciras, que tant de bo que sí, no es faci patir, perquè amb
I
això...
I ni guanyant còmodament, ni, jo estaré nerviós.
Home, si anessis 3-0 ja ben entrat la segona part, t'oblides d'altres escenaris i fora. Però bé, si tu vols patir, Adri, doncs a patir.
Si es perd, hi ha alguna opció remota, però encara hi hauria alguna opció, no?
Hi ha opcions, però aquí ja es complica més, perquè... Aleshores, els tres equips que tens per darrere, Nàstic, Linares, Atlètic i Balears, haurien de punxar. Però en el cas del Nàstic, perdre, obligatòriament. És
clar,
a dir...
perquè si no, estàs empatat a punts amb els tarragonins, si et guanya l'Algeciras, et passa, i a poc que tregui un punt més que tu al Nàstic, també et passaria.
Així de senzill. Els tres han de punxar, però el Nàstic perdre, obligatòriament. Ja només que el Nàstic empati, com dius, Adri, al final ja no optaries ni tan sols al cinquè lloc i quedaries, doncs, com a màxim, en sisena posició. Aquestes són les combinacions. Complicades, sí. Amb la derrota, molt complicat. Amb l'empat, jo ho veig factible, insisteixo, i guanyant, doncs ja t'assegures al quart lloc.
I per més informació, radiosabadell.fm, o no? Estàs preparant ja alguna coseta o no?
En res, ja publiquem la notícia amb aquestes combinacions i perquè la gent també faci les seves travesses personalitzades.
Ja
travessa, també, perquè la gent faci els seus pronòstics, posi els seus resultats i allà et dirà... Ja no només si el Sabadell entra a play-off o no, sinó en quina posició acabaràs.
Doncs si és el Depor o el Racing de Ferrol, sí, el rival, si t'hi classifiques.
I a part, més enllà d'això, i sé que és un premi menor i que la gent ara mateix li importa un pepino...
La Copa, eh?
Però sí, hi ha la Copa també en joc. Al final, recordem, els 5 primers no filials de cada grup de la primera ref es classifiquen per la Copa. En el cas del grup 2, on juga el Sabadell, com que el Villarreal ve a estar ficat a la zona alta, l'últim bitllet aniria pel 6è classificat. Per tant... Si no entres al play-off, mira, com a premi menor, i sé que no servirà de consol, però almenys si pots quedar sisè, millor que millor.
No passarà perquè no s'hi classificarà, però m'encantaria veure Sergi Garcés un dimarts del mes de desembre a Sanlúcar de Barrameda, aquest any, en solitari. M'encantaria, m'encantaria. Sergi Parc, va, vés a rematar la web i de seguida fem els pronòstics allà. Fins ara!
Fins ara!
Fins ara!
Dos minuts per sobre de dos quarts de dues i després està el tema del suposat recurs que vol presentar per presumpta alineació indeguda l'Algeciras contra el Real Madrid-Castilla per quedar-se menys de 7 jugadors amb la fitxa de la plantilla, en aquest cas del Real Madrid-Castilla, del filial madridista, durant uns segons, que per mi no va ser com a tal, però vaja,
no.
Sergi.
No, no, per situar-nos, el Real Madrid-Castilla, com dius, es queda amb 10 jugadors, posteriorment es queda amb 9 jugadors, i en el moment que es queda amb 9 jugadors, només té 6 de fitxa del B. Els altres eren juvenils, és a dir, 6 jugadors del B, 3 jugadors del juvenil. Què succeeix perquè tinguem entès, com a mínim, que té poc recorregut, i no perquè ens pugui el cor, en aquest cas, veient-ho des d'una perspectiva arlequinada, sinó...
És que fins aquí seria el precedent que tenim correcte, del Castellón-Villarreal B, de fa 2 anys.
Recordem que el Villarreal B es va quedar sense canvis, també sense amb expulsió, i en aquell moment, el no tenir ja efectius...
Acaba el partit amb 6 fitxes,
només. Va acabar
només
amb 6 jugadors del B.
Que guanya a Castàlia, però li treuen els punts.
Que d'aquí ve la història. Què passa? Per on hi ha la diferència, i on, personalment, que diria Sergi Parc, ara tirant més d'opinió que d'informació, encara que amb una mica d'informació també del darrere, per què creiem que no té massa recorregut aquest recurs en cas de presentar-se? Perquè no va jugar-se ni un sol segon amb aquesta circumstància. És a dir, el Real Madrid-Castilla, en el moment que veu que es produeix la segona expulsió, ràpidament ordena un canvi, cosa que no va poder fer el Villarreal B, com dèiem, en el seu moment, ordena un canvi...
I fins i tot atura que Blanco no marxi encara
al terreny de joc. El jugador expulsat es fa allò al ronso a l'hora de sortir, li va faltar tirar-se a terra i fingir una...
Els jugadors d'Algeciras no ho entenien,
no ho entenien
perquè
clar,
creien que estava perdent temps i l'únic que estava fent era donar temps al seu company perquè entrés.
Perquè arribés al canvi. Per tant, primer va arribar el canvi i llavors surt el jugador expulsat del terreny de joc. És a dir, amb la pilota en joc no es va reprendre el partit en aquesta circumstància que diem, quan l'àrbitre va tornar a fer sonar el xiulet perquè tornés a reanudar-se el partit, ja tornava a haver-hi 7 jugadors del Real Madrid-Castilla amb fitxa del Real Madrid-Castilla. Què pot passar? Que el jutge de competició tiri pel dret i faci el que vulgui.
Home, hem consultat aquí a Ràdio Sabadell diferents delegats
sí,
de la primera ref.
I consideren que no hi ha...
Tots. Fins i tot periodistes que han aixecat la notícia han comentat que la informació és que volen presentar el recurs, però ells mateixos deien crec que no tindrà molt recorregut.
Si l'acaben presentant, Adri, circumstàncies a tenir en compte. 1. La premura del temps. És a dir, hi ha tantes coses en joc que això hauria de ser una decisió pràcticament immediata. Què pot passar fins i tot al final? Doncs que l'Algeciras, un cop consulti a tots els serveis jurídics, prengui la decisió de dir, mira, noi, ara ens ficarem aquí en un jardí del qual no en sortirem i millor no fer res. Veurem. Però jo insisteixo, i crec que aquí ho compartíem tots plegats a la redacció, que veient tal com es van produir els fets, que si arriba a presentar-se aquest recurs pugui tenir poc recorregut. Al tanto, si en té de recorregut, perquè aquí sí que canviaria molt. La classificació, d'entrada, l'Algeciras sumaria 2 punts més dels que té actualment, canviaria molt el partit de dissabte, perquè l'Algeciras no seria el pitjor classificat dels aspirants, sinó que, de fet, estaria de ple, allò, al rovell de l'ou, i també canviaria fins i tot els números que ens ha fet el Sergi Parc ara fa un moment, no massa, però sí en quant a la disposició d'empats i d'altres circumstàncies que poguessin entrar en valoració de cara a aquestes combinacions, triples empats, quàdruples empats que es puguin arribar a donar-se.
Números que també es fan dins del vestidor.
Sí, números que ara sí ja se'n parla. Vam veure o vam sentir un Pedro Munitis gairebé donant-ho com a normal quan feia 48 hores que encara no volia parlar del tema. Però d'entrada se'n parla amb aquest punt de naturalitat i a la seva manera dins del vestidor.
Nosotros ahí dentro hablamos de playoff con naturalidad desde el momento que hemos sido capaces de vernos ahí. Hasta ese momento, vamos, creíamos que no nos habíamos ni merecido el derecho o ganado el derecho a hablar de un playoff cuando no has estado nunca en posiciones de playoff. O sea que lo venimos viviendo con mucha naturalidad.
Pero eso sí, sense perdre la línia, l'objectiu i el discurs no varia massa.
Sabemos que, como ya dijimos en su momento, que la vida nos dio una segunda oportunidad, un equipo que estaba desahuciado, que cuando llegamos estaba anteúltimo a 5 puntos prácticamente de salir del descenso, y que a base de hacer un grandísimo trabajo nos hemos visto ahí, y en el momento que nos hemos visto ahí lo hemos afrontado y así ha sido. Y ahora, bueno, pues última jornada, lo seguiremos afrontando de la misma manera, mirando a la situación a la cara, como hemos hecho siempre, e intentar ganar el partido y entrar en esos playoffs.
Que la situació tampoc és ben bé així, eh? O sigui, al final hi ha un petit matís, que és que el Sabadell sí que ha estat en aquesta tessitura que deia ara Pedro Monitis, però amb asteriscos. Va ser després de perdre contra l'Andorra, va ser amb el brot de Covid que hi va haver, i per tant ha estat 5 punts per sota la permanència? Sí, però ja amb l'actual cos tècnic i amb tots els partits ajornats que van haver-hi en aquella voràgina de suspensions, etc. Però vaja, que no li traurem ni un bri de mèrit a tot el que ha fet aquest cos tècnic i ni un bri de mereixements a una plantilla que ha reaccionat com ho ha fet aquesta temporada, fins al punt que, home, evidentment no cal ni dir-ho, però signàvem des de fa setmanes i mesos una situació com la que tenim ara, a un partit, sabent que guanyant a casa i amb la nova creu alta a rebentar, segur que et classifiques i com a quart pel playoff. Dèiem abans que Balló es perd el partit i la temporada.
Sí, 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 és l'altra part del peatge, segurament la més dolorosa, i no per fer cap mena de joc fàcil de paraules tractant-se d'una lesió. Va marxar molt coix, va marxar trencat, i tot apunta que el poc marge que hi ha, no de cara al partit de l'Algeciras, sinó de cara als hipotètics enfrontaments de playoff, sembla complicat que el Salmantí pugui arribar a temps, perquè ja deia Pedro Monitis, només acaba el partit, que no pintava massa bé.
No lo sabemos todavía qué ha podido ser, pero la forma en que ha salido del campo es fea. Tenía la pelota controlada, ha tenido que parar y salirse. Bueno, pues esperamos que sea pues, lo menos posible, pero la verdad que ahora mismo a priori pinta feo.
Doncs pinta molt lleig, la veritat, malauradament, i tots els ànims per Cavallo, que amb el cap cot i gairebé plorant ja ho sabia des del minut zero quan va sortir del terreny de joc de Linarejos. Avui dia lliure, per cert, ahir tornava via Granada al vol amb l'expedició sabadellenca després d'haver fet nit per segon dia consecutiu a Linares. Un cop arribats aquí a Catalunya, aterrats al Prat, van anar directes a entrenar, i per tant, avui dia de descans, a partir de demà preparar aquesta final, no hi ha canvi d'horari, per tant, 6:45 de moment, aquesta jornada unificada número 38 amb el Sabadell Algeciras a la nova Creu Alta, i el que sí que hi ha és un xup-xup brutal a la ciutat de gent que vol ser-hi.
Sí, 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 ja és gairebé, podem donar-ho per molt fet, que hi haurà un ambientàs, dissabte. Venim de gairebé 6.300 espectadors el dia del Cornellà en la millor entrada de la temporada, i molt malament s'hauria de donar, Adri, ara no vull pecar d'optimista quan sóc tot el contrari en aquests casos, però molt malament s'hauria de donar perquè no hi hagi una entrada superior als 8.000 i escaig espectadors. No hi crec massa en el ple, aquí ve la meva per més pessimista, però sí que hi haurà una entrada de luxe. Torna a haver-hi campanya. Recordem que hi ha en marxa aquella de les tres entrades que es va posar en marxa, valgui la redundància, amb motiu del partit del Nàstic, que valia pel partit del Nàstic, el Cornellà, i ara aquest de l'Algeciras. I, a més, preus molt populars
des de 5 euros.
Per poder comprar entrades i poder assistir dissabte al partit. Com dius, de moment, en primeres hores, 200 entrades venudes. Només en una hora, des que s'han obert les taquilles aquest matí. Veurem el recompte final quan acabi el dia, si ha millorat molt o poc, però el que és evident que hi ha aquest xup-xup que dius d'ambient, de gent que s'està animant, i veurem si hi ha canvi d'horari o no. De moment, no toquem massa aquest tema, per si de cas. 6:45 l'horari. El que sí que varia és la prèvia de Ràdio Sabadell, El Sabadell en joc, de manera especial, farem una hora de prèvia. És a dir, no a les 6, ens hi posarem a 6:45, tot l'equip de Ràdio Sabadell i algú més.
Gràcies, Sergi Garcés. Fins ara.
Fins ara.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
El proper 29 de maig vine i participa a la cursa solidària Sabadell corre pels nens i les nenes. La recaptació es destinarà íntegrament al servei de cures paliatives pediàtriques de l'Hospital Taulí per nens i nenes amb malalties molt greus. Inscriu-te a www.sabadellcorrepelsnens.cat. Tens temps fins al 24 de maig. No hi faltis. Tots comptem.
L'Hotel Suís obre les seves portes a Ràdio Sabadell.
De tornada de la publicitat, encara tenim pendents diferents temes futbolístics. 3 minuts per 3 quarts de 2. Joan Soteras ha estat reelegit president de la Federació Catalana de Futbol. El sabadellenc, que divendres va tancar la seva campanya a la ciutat, aquí a l'hotel Urpí, com ja comentàvem a través de Ràdio Sabadell.fm, per exemple, en una entrevista el mateix divendres, s'ha acabat imposant de forma ajustada, això sí, als altres 3 candidats en aquests comicis. En total, l'expresident del Centre d'Esports va sumar 396 vots ahir a la nit en aquestes eleccions a la presidència de la federació, tot just 26 més que Àlex Talavera, l'expresident del Cornellà, que amb 370 es va quedar a les portes d'aconseguir el càrrec, mentre Juanjo Isern en va sumar 238 i Pep Palacios en va reunir 23. Soteras s'ha felicitat per la victòria i ha ofert mà estesa.
Hem guanyat amb un resultat ajustat, però després de la participació alta, molt alta que hi ha hagut, que parlem de que si hi ha un 86% de participació, doncs, bueno, goiti, ja només em queda que felicitar els meus contrincants, els candidats que han hagut amb mi en aquestes eleccions. A partir d'avui, mà estesa per tothom, buscar el millor pel futbol català i construir. I a partir d'aquest moment, a veure si tots, d'una vegada per totes, podem anar una i millorar el nostre futbol, el futbol català.
Les eleccions, com escoltàveu, van registrar una participació històrica amb 1.041 vots comptabilitzats, és a dir, més del 85% del cens. Soteras considera que tot el procés ha estat exemplar.
Donar-los les gràcies a tots, tant els que m'han votat com els que no m'han votat, perquè hem fet, jo crec que hem donat una lliçó de democràcia, una lliçó de saber estar, perquè no hi ha hagut ni un sol problema, ha estat tot superlegal, i a partir d'aquest moment, doncs ja dic, jo seré el president de tots, el president del futbol i futbol sala català, i estic a la seva disposició pel que els faci falta.
A la delegació del Vallès Occidental Sabadell, Soteras va comptar amb el suport de 19 vots dels 36 mesos. A la participació de la delegació local també es va enfilar per sobre del 80%. D'aquesta manera, l'expresident del Sabadell iniciarà així el seu segon mandat a l'ens federatiu. I qui ha aconseguit acabar la seva lliga en cinquena plaça és el Sabadell juvenil. No li serveix per classificar-se per un play-off com el que aspira a fer el primer equip arlequinat, però sí per fer història, millorant la sisena plaça aconseguida l'any passat en aquesta divisió d'honor juvenil. Va ser el final perfecte de temporada pels de Marc Nomen, ja que van assolir la fita tombant el campió del grup, el Futbol Club Barcelona, per 2-1 a Olímpia, segon any seguit que el Sabadell guanya el Barça juvenil. En 3 minuts, del 48 al 51, dues fuetades des de la frontal de Sander van ser suficients per derrotar el líder. El vigolejador de la tarda no creu que hi hagi una millor cluenda que aquesta.
La verdad que muy contento por los dos goles y sobre todo por la temporada que hemos hecho con todo el equipo. Ha sido espectacular. Hemos quedado quintos. Una temporada que al principio parecía que no iba a ser posible, pero muy contento por todos y sobre todo por este cierre, es muy bonito.
Protagonisme també a la porteria, on Martí Gilboy va haver d'intervenir en nombroses ocasions per evitar la possible remuntada blaugrana. El Barça, de fet, només li va poder marcar de penal. El porter arlequinat ja preveia que havia de tenir el dia per ajudar a aconseguir la victòria.
La veritat és que he estat bastant inspirat. El Barça, bueno, ja sabem que sobretot a la segona part ens ha tancat a darrere i bueno, teníem que estar forts, teníem que jugar a l'avantatge que ens ha donat el Sander amb el 2-0 i aguantar. I bueno, llàstima del penal, que hem estat a punt de treure'l, però bueno, què podem demanar de més, no?
D'aquesta manera, els de Marc Nomen tanquen la Lliga cinquens amb un total de 56 punts i havent estat capaços de derrotar, per exemple, tant el Barça com l'Espanyol a casa. Al final del partit, el tècnic va fer balanç de tot plegat amb aquesta conversa amb el Sergi Parc.
Som-hi amb el Marc Nomen, el tècnic del juvenil del Sabadell. Què tal, Marc? Bona tarda.
Bona tarda. Sensació indescriptible. Ara mateix tinc una felicitat al cos com aquelles poques vegades que has tingut a la teva vida. Ens hem enfrontat al campió de Lliga, al Barça, un rival d'un nivell altíssim, i hem sigut capaços de mostrar una personalitat grandíssima i treure la victòria, que és posar la cirereta al pastís d'aquesta temporada d'una manera, bueno, increïble.
Jo crec que és la definició ideal del partit d'avui, no? A casa, contra el líder Barça, la cirereta al pastís, poder-lo guanyar com a colofó, no? Com la cloenda d'aquesta gran campanya. Al final el Sabadell ha quedat cinquè, ha aconseguit millorar en un lloc al registre de l'any passat. És que un només se'n pot anar satisfet a casa.
Sí, sí, és el que tu dius. Tinc una alegria immensa, crec que tot i que creiem molt en el nostre equip i en tot el que hem fet, sabíem que guanyar el Barça ho has de fer ratllant la perfecció i ho hem fet, des del primer jugador fins a l'últim, des de tots els que han participat a tots els que no ho han fet i han estat animant. Crec que és un triomf de tots, crec que és un resultat d'una temporada molt i molt maca i molt i molt i molt treballada, així que les coses no són per casualitat. Sí que és veritat que contra el Barça has de tenir encert i jo diria que fins i tot un punt de sort, però el que hem fet avui en el camp és més encert que sort.
Els tocarà pagar un sopar en aquests nois com a mínim, no? Que són merescuts, perquè després d'aquesta gran temporada i d'haver aconseguit doncs, aquest objectiu d'acabar cinquens i millorar el que van fer el juvenil l'any passat, no sé si almenys això, un sopar o una cervesa, ni que sigui.
Sí, 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 home, ho celebrarem com Déu mana, ja teníem planificat celebrar la temporada, fer una cluenda, però després de la victòria d'avui em sembla que encara ho farem més exageradament.
Per cert, Marc, no sé si comparteixes aquesta sensació, eh? I potser em dius que ni de broma, eh? Però no sé si tens aquesta percepció que l'equip ha fet una espectacular temporada, però que hi ha hagut moments que fins i tot et podies pensar que es podia anar un pas més fins al pròxim nivell i l'equip s'ha quedat com a les portes. No sé si tens aquesta sensació tu també.
El bo i el dolent del futbol és el resultat, és a dir, el futbol jo crec que és tot allò que passa entre la veritat i la mentida de guanyar i perdre. El treball que hem fet durant l'any, nosaltres som molt conscients de que ha sigut molt bo i molt positiu per ells i no es pot guanyar sempre. Malauradament jo crec que hi ha molts partits on ens hem deixat punts que haguéssim merescut més, que hem generat més que el rival, que a més ho hem fet des d'un prisma de ser molt propositius i molt proactius, així que el futbol et posa en el teu lloc a nivell classificatori, però que passin aquestes coses, que siguis capaç de guanyar l'Espanyol o de guanyar el Barça o d'anar al camp del Mallorca i estar amb un menys i ser capaç de guanyar aquell partit, diu molt de la feina que hi ha i de tot el que estem fent, així que suposo que al final estem on estem perquè la pilota té que entrar, però jo la sensació del creixement de l'equip i de com ha sigut tot, doncs estic molt i molt satisfet. Deia a la prèvia que la temporada era de notable alt, que si érem capaços de guanyar el Barça la faríem excel·lent i així ha estat, jo crec que la tenim que donar per excel·lent.
I al final podem també titllar d'històric, no? Aquest cinquè lloc que heu acabat aconseguint. Ho remato, Marc, a títol individual. Has aconseguit millorar, doncs això, el que va fer el miquillador la temporada passada, i va haver aquest relleu, no? Amb el canvi de papers i de càrrecs. Amb el club no sé si ho has parlat, si seguiràs, si continuaràs al capdavant del juvenil A, si tu tens ganes o què farà el Marc Nomen.
Sí, la veritat és que ja ben entès entre el club i la meva figura, jo he estat molt còmode, estic molt, 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 molt agraït a tot el treball que ha fet el club, des del Jaume fins a l'Alberto, passant per tota la resta de companys que han ajudat a que aquests nanos també pugessin i que els que venien de la casa estiguessin ben treballats i sobretot vull felicitar personalment a l'estaf, a l'Agus, al Pau, al Pepo, al Dani, al José, al Francisco, als fisios, a tota la gent que s'ha preocupat dia a dia amb la seva feina de ser molt professionals i d'ajudar-nos i així que estic en un entorn i en un lloc on estic molt content i segur que ens entendrem i buscarem el millor pel club i seguirem segur.
Doncs queda dit també, Marc Nomen, felicitats per la victòria d'avui, però sobretot per la temporada que ha signat aquest juvenil del Sabadell. Gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies pel seguiment i la difusió i esperem que ara ho remati el primer equip fent el playoff i tornant a la categoria de plata.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Sintonia de la Festa de l'Esport. Aquí a Ràdio Sabadell aquest matí s'han donat a conèixer ja els 10 esportistes i les 10 entitats finalistes de la 68a edició de la Festa de l'Esport Sabadellenc, que tindrà lloc el divendres dia 3 de juny al Teatre Principal, en la prèvia, de fet, dels play-offs que deia ara Marnoment, que tant de bo que disputi el primer equip del Sabadell. Seguint la roda de premsa d'avui a l'Ajuntament ha estat el Pau Ituri. Què tal, Pau?
Què tal, Adri?
En un format diferent, segurament, al que havíem viscut els últims anys.
Sí, recordem que abans s'anunciava al Teatre Principal el nom dels esportistes i les entitats finalistes i s'entregava la pertinent placa, però enguany totes aquestes distincions, incloses també les dels premis a la promoció de l'esport, s'entregaran directament el dia de la gala a l'escenari. Anem per parts. Ja coneixem les 10 entitats finalistes. Són la Joventut Atlètica de Sabadell, el Club Esgrima Sabadell Jaume Viladoms, el Centre d'Esport Sabadell, el Can Rull Rómulo Tronchoni, l'Oar Gràcia, el Club Esportiu La Creu, el Club Triatló Sabadell, el Club Tenis Sabadell, el Motor Club Sabadell i el Cercle Sabadellès, potser el gran favorit amb aquella organització del Campionat d'Espanya durant el 2021, que és quan entren els l'any natural en els quals en el qual es compten els mèrits d'aquesta 68a Festa de l'Esport. Per part dels esportistes tenim tres waterpolistes: Judit Forca, Maica García i Nona Pérez, Aleix Gómez del món de l'handbol, Òscar Salguero de natació adaptada, Emma García de natació artística, Anna Ruiz del patinatge artístic, Xus Oviedo de tir olímpic, Iker Pajares del món de l'esquash i Josep Colomer del triatló. A més, és la primera vegada en tota la història en què, entre els mèrits que parlàvem de l'any anterior, hi ha quatre medallistes olímpics. Judit Forca, Maica García, en el món del waterpolo, amb la plata a Tòquio, Aleix Gómez, amb el bronze de la selecció espanyola masculina d'handbol, i Òscar Salguero, amb la plata als Jocs Paralímpics. En qualsevol cas, un fet que ha destacat la regidora d'Esports, Laura Reyes.
Tot i que estem premiant els esportistes de l'any 2021, doncs el 2021 es van fer les Olimpiades, Sabadell, ja sabeu que tenim molt potencial esportista i d'elit, i en aquest cas doncs olímpics, i la veritat és que és molt gratificant.
Un dia 3 a tot això, en el qual també s'entregarà, com ve sent habitual en els últims anys, el Memorial Joaquim Gorgori, en aquest cas el periodista Javi Gascón, els premis a la projecció esportiva, la dedicació al món de l'esport, la integració social, la tasca arbitral, que per cert, aquest any serà per la germana de Sergi Cabanes, waterpolista del club, Marta Cabanes, a més els aniversaris, la menció de cada any del Club Natació Sabadell. Bé, tot plegat, totes aquestes distincions les podreu trobar en uns minuts al portal web de Ràdio Sabadell. De mica en mica, aquesta Festa de l'Esport que va tornant a la normalitat, recordem que l'any passat es premiaven els mèrits del 2019 i del 2020 per culpa de la pandèmia, tot i que encara no es recupera aquesta festa al carrer que s'havia pogut fer en un parell d'ocasions. Tot i això, ha explicat Reyes, hi haurà alguna novetat.
Hem decidit que aquest any encara no ho recuperarem, però sí, tornem a la normalitat el dia de la gala, el dia 3 de juny, al Teatre Principal. Incorporem una mica de festa o d'animació al carrer i al vestíbul del teatre, i recuperem també el còctel del final de la gala també.
Per apuntar-ho a l'agenda, aquesta 68a Festa de l'Esport, divendres 3 de juny a 8:15 al Teatre Principal, i conduïda un any més pel Sergi Garcés.
Gràcies, Pau. Fins ara.
Adéu.
I avui tanquem l'Hotel Suís parlant de ciclisme. D'entrada dels campionats de Catalunya celebrats aquest cap de setmana a la ciutat, que han tingut accent sabadellenc a la prova masculina disputada ahir, David Domínguez, ciclista de 21 anys de Castellarnau, va aixecar els braços a la línia d'arribada situada davant del pavelló de Cal Balsac. Domínguez va batre l'esprint a l'australià resident a Girona Tristan Cardiu, amb qui va protagonitzar l'escapada del dia. Una jornada en què l'organització de la Unió Ciclista de Sabadell es va veure obligada a eliminar una de les dues voltes previstes inicialment a Granera per raons burocràtiques. Aquesta distància escurçada feia referència al vencedor.
En un principio me veía que me había perjudicado, porque al final competimos carreras de
de más kilómetros, más puertos y tal, pero con el recorte se ha hecho que sea mucho más rápida la carrera y se ha podido hacer igual de dura.
Es tracta de la primera victòria com a sub-23 d'un ciclista que llueix el mallot del filial de l'Eolo Cometa, de l'equip de la Fundació Alberto Contador. L'any passat ja va ser tercer al trofeu Joan Escolà, una de les clàssiques de la Unió Ciclista a Sabadell, acompanyant al podi el guanyador i també sabadellenc, bon amic d'ell, entrenen junts Raúl Rota. Domínguez té clar quin és el seu objectiu en el que resta de temporada.
El objetivo, siendo ya sub-23 de cuarto año y en un equipo como el que estoy, es poder dar el salto al profesionalismo, disfrutar mucho este año de todas las carreras que tiene el equipo, que son de mucho nivel, tanto nacional como internacional, y eso, conseguir dar el salto al primer equipo o al salto al profesionalismo en general.
A la prova femenina disputada dissabte, el triomf en solitari va ser per la francesa Emile Maurier, mentre que Emma Ortiz es va proclamar campiona de Catalunya. A destacar el paper de la veterana Sandra Santanyes, que va entrar a gairebé 4 minuts de la guanyadora i va ser segona a la classificació Masters més 40. I el Giro d'Itàlia afronta l'última setmana de competició. Avui el gran pilot té dia de descans, el darrer, abans d'ascendir demà, entre d'altres, el Mortirolo. Ahir David de la Cruz va ser un dels molts protagonistes de la fuga del dia, si bé el sabadellenc es va quedar tallat i no va poder aspirar el triomf que es va adjudicar Giulio Ciccone. Amplia la informació al Gerard Puentes.
El Giro ja porta 15 dies de competició. Ahir, a l'etapa en final a Cogne, De la Cruz va treure el cap entre els primers, juntament amb el terrassenc Antonio Pedrero, entre molts altres. Però no s'hi va poder mantenir. El d'Espronceda ha millorat la seva situació, pujant al lloc 83 de la General. En declaracions al Mallot, De la Cruz parla així del rol de l'Astana, el seu equip, en els últims dies de Giro.
Obviamente veníamos con Miguel Ángel, ¿no? y con Vincenzo para la General. Miguel Ángel pues sufrió una lesión muscular y tuvo que ir a casa. Y la verdad es que fue un golpe fuerte para el equipo, pero la verdad es que Vincenzo se está mostrando a un buen nivel y tenemos esperanza de hacerlo bien con él en la clasificación general. Y por supuesto, pues una victoria de etapa es ahora mismo el objetivo principal junto a la clasificación con Vincenzo.
El mallot rosa el segueix vestint Richard Carapaz, amb 9 segons de marge respecte a l'australià Jay Hindley. Mikel Landa, per cert, és quart a un minutet. Demà, 16a etapa, ben dura. Arriba l'hora de la veritat a la ronda italiana. Per obrir boca, 202 quilòmetres amb 3 ports de muntanya, entre els quals el mític Mortirolo.
Hotel Suís.
Gairebé les dues, per tant, la redacció d'Esports de Ràdio Sabadell cedeix el testimoni a la d'Informatius. Ara ens posem al dia amb la Núria García i amb el Notícies Migdia. Des del control de so, el Toni González. Us envia també una abraçada amb la Glòria Tarrida. Nosaltres ens tornem a posar demà. Avui, per això, hi ha tribuna preferent amb el Pau Vitoria a 8:15 del vespre. Demà tindrem, per exemple, entre d'altres, una sorpreseta d'un aficionat que ja està planificant el viatge a Galícia per si s'ha de jugar al playoff. Que vagi molt bé. Bon dilluns. Adéu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.